Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Cel, passant la tarda plegats, fabricant la tarda plegats, i de quina manera, perquè avui tenim una hora bastant, l'hora que tenim per endavant, bastant cinematogràfica. D'aquí res parlarem amb l'Helena Neira perquè ens ajudi a fer un repàs i entendre sobretot aquests globus d'or que s'han entregat aquesta passada matinada a Los Angeles, i després xerrarem una estona amb l'actor Javier Gutiérrez, que aquest cap de setmana estrena la pel·lícula Honey Moon, al costat d'una gran amiga i també actriu com és Natalie Pouza. Parlarem amb el Javier Gutiérrez d'aquí uns minuts. Però abans dèiem que aquesta matinada doncs, hem conegut els guanyadors de la 81a edició dels Globus d'Or. Ho dèiem abans també, Barbie i Oppenheimer competien doncs, com a millor pel·lícula. Una batalla que s'ha emportat la cinta de Christopher Nolan a l'emportar-se 5 de les 8 estatuetes que aspirava. Mentre que J. Bayona, el nostre Bayona, ha quedat sense guardó per la Sociedad de la Nieve perquè se l'han dut Anatomia d'una caïda, la pel·lícula francesa. A la secció de sèries, Succession i The Bear han estat les grans triomfadores amb 4 i 3 premis respectivament. Diria que l'Helena estarà contenta, ara en parlem amb ella. I per comentar-ho, dèiem doncs, que tenim a l'altre costat del telèfon a la periodista i experta referència en cinema del Fabricació Pròpia i també de sèries i de plataformes, i professora de comunicació de la UOC, l'Helena Neira. Helena, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Aplaudiendo fuerte.
Estàs contenta, Helena, ¿eh?
Muy contenta.
A ver, ¿por dónde quieres empezar? O sea, el guión, empezamos por Barbie, pero si te parece, vamos directamente a Jeremy Allen White. ¿Cómo lo ves?
Así me gusta, Marce, me encanta. Estas periodistas que tienen telepatía y que saben perfectamente poner los temas.
Como... No, donde tienen, o sea, la importancia que tienen los temas, ¿no? Bueno, primero, vamos a llegar. Vamos a hacer una cosa, Elena, lo vamos a dejar para el final como lo mejor. ¿No?
Venga, perfecto.
Venga, oye, ¿cómo ha ido aquel repartimiento de estatuetas? Elena, ¿estás a favor o no?
A ver, yo creo que ha prevalecido la cordura. Yo creo que era muy evidente que la balanza se iba a inclinar a favor de Oppenheimer, que era casi una película bastante existencial, y yo creo que muy acorde con los tiempos que desgraciadamente nos está tocando vivir, ¿no? De cuáles son los límites, ¿no? De la violencia y de las medidas políticas que muchas veces no tienen en cuenta el costo humano de estas medidas. Y aparte, Oppenheimer a mí me parece que es una cinta espléndida. Entiendo que no es para todo el mundo, es, lo digo muchas veces en la sección, que a mí hay series y también películas que me cuesta mucho recomendar porque son difíciles de ver, y Oppenheimer es una película difícil de ver en lo narrativo, es una película lenta, es una película muy de despachos, muy de señoros hablando sobre temas muy profundos, pero está fantásticamente bien ejecutada, está interpretada maravillosamente bien, y yo creo que trata un tema que es importante que se reivindique, se hace, yo creo que desde la... Es una cinta muy honesta, en mi opinión, pero insisto, es difícil de ver, y puedo entender que cualquiera persona que nos esté escuchando y que la haya visto, pues menudo aburrimiento de película. Por momentos es una película muy densa, a mí personalmente me gustó mucho.
Cillian Murphy, ¿qué me dices de Cillian Murphy, que se ha llevado mejor actor?
Y yo creo que solamente para evitarse el papelón de tener que subir a recogerlo y hablar, porque yo creo que uno de los actores más antisociales del planeta, hubiese preferido no ganarlo, pero la verdad es que Cillian Murphy ha ido haciendo una de estas carreras a poco a poco, ¿sabes?
Sí.
Lo vemos, por ejemplo, en películas como Sunshine o 28 días después. Yo soy súper fan de estas dos películas que hemos visto en el Batman de Nolan. En Peaky Blinders, por supuesto, es un actor con tantísimos registros, y desde luego los que hayan visto la película saben que el peso que lleva él en Oppenheimer es bestial.
Bueno, y tiene, per mi, Elena, no sé com ho veuràs tu, però té un magnetisme a mi, que és que em quedo enganxada, diguéssim, amb tot el que fa al Cillian Murphy.
Y que la cara le cambia por completo, es decir, lo mismo te interpreta un gángster que está peleando por un territorio, a una persona que sobrevive a un holocausto zombie, a un físico histórico y muy importante para el devenir de la historia de la humanidad, y te lo crees en todos los registros, que eso es muy difícil para un actor.
Mira, anem a repassar una altra de les que havia de ser la gran guanyadora de la nit, que és aquesta gran favorita, que era Barbie.
Hi, Barbie!
Hi, Ken!
Hi, Barbie!
Hi, Ken.
Bé, Mira, la pel·lícula sobre la famosa Nina, forma de sàtira feminista dirigida per la gran Greta Gerwig, Elena, que s'ha quedat amb millor cançó. I diria que res més, no? S'han dut dos premis, no?
Mejor premio a película, el fenómeno de taquilla, básicamente. Uh-huh. Un premio que se han sacado de la saca para decir la película que ha conseguido una recaudación bestial. Yo creo que para Barbie, haber sido una de las películas más taquilleras de la historia ya es un premio considerable. Ha perdido contra Poor Things, que es una película mucho más independiente, experimental, que también es absolutamente espléndida. Y es estas cosas que yo creo que tienen últimamente los premios, que intentan repartir al máximo posible, porque son muy conscientes de que una película que se lleva un premio acaba siendo también un incentivo para que la gente la vea. Yo no contaba con que Barbie fuese capaz de desbancar a Oppenheimer por muchos motivos, pero insisto, yo creo que este ha sido, dentro de lo que era el enfrentamiento famoso del verano de Barbenheimer,
sí,
es indiscutible que ha sido la película del año. Yo creo que con eso ya se puede dar por muy satisfecha.
Vinga, para si va, que ens quedan uns minuts. Elena, passem a l'apartat de les sèries.
Vinga,
gran triomfadora. Ui, Elena.
Ai, Succession, que bien.
Vinga, Succession.
Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because I love them.
Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
Oh, fuck off!
Ya está. A ver, que es que...
Fuck off.
¿Qué tiene que pasar más, Elena?
Mira, no tiene que pasar nada más. A ver, es una serie de cría cuervos y te arrancarán los ojos y cuando tú ya no estés se los arrancarán entre ellos. Básicamente es lo que cuenta la última temporada.
Sí.
Absolutamente maravilloso. Competían todos los actores dentro de las mismas categorías. Al final se ha llevado Kieran Culkin, que le ha lanzado un guiño, no sé si lo habéis visto.
Omar, a nuestro Peter, a nuestra Pera.
Pero que le queremos igual también Christopher McFadden, que se ha llevado en el premio del cuñado, que también es un papelón el que hace en esta última temporada, y Sarah Snook. También te digo que estoy muy contenta por el premio que se ha llevado la protagonista de The Crown por interpretar a Diana de Gales.
Sí.
Que aparte estaba completamente desencajada y que no se lo esperaba para nada, pero creo que dentro de las candidatas era una de las mejores. Ha sido una temporada gloriosa la de Succession, o sea que creo que todos los premios eran pocos para ella.
Bueno, i que ara sí, vinga, va, passem a parlar del Jeremy, que per cert ha fet també una campanya publicitària que suposo que ja hauràs vist.
Sí, l'ha vist.
Calçotets. Amb calçotets.
Nos ha dejado a todos muy descolocados entre las fotos con Rosalía y las fotos en calzoncillos. Yo ya es que ya no sé qué esperarme de Jennifer Allen White, pero me da mucha pena que no hayan premiado al primo, porque creo que el primo ha hecho
también, se lo merece
muchísimo, pero creo que en general ha hecho una temporada, no lo tenía nada fácil de ver, porque había hecho una gran primera temporada. La segunda ha sido un cambio de registro bastante importante, siendo lo que es la serie. A mí me ha interesado lo que me ha contado, a ver qué pasa en la tercera, pero aún así yo creo que todos los que hemos de ver sabemos que hay algo entre estos dos, entre los dos protagonistas, y que se lo hayan dado a los dos y que se hayan abrazado.
Màgic.
Ai, ai, como muy mágico. ¿Verdad?
No, és d'aquells dies que quan et lleves dius, ai, ja soc feliç.
Ai, sí.
No? Elena, no són tan feliços pels Bayona, perquè per últim volien comentar amb tu aquesta Sociedad de la Nieve, que ha perdut, diguéssim, aquesta estatueta a pel·lícula estrangera, que se l'ha endut la francesa Anatomia d'una caída.
A ver, yo creo que aquí ha habido también, porque también tanto la Asociación de la Prensa como la Academia son muy dados a lanzar como sus pullitas y sus mensajes a las plataformas de streaming. Yo creo que llevábamos 2 años con muchísima hegemonía de plataformas de streaming y yo creo, fíjate, creo que ha habido lo que ha inclinado, a ver, es una película, Anatomía de una caída es una película espléndida, pero que lo que ha terminado de inclinar la balanza ha sido el hecho de que La Sociedad de la Nieve es una película de Netflix, fíjate tú. Pero esto es una teoría personal mía,
bueno,
conspiranoica mía.
Val. Per tant, tu creus que això és el que ha fet, diguéssim, que al final anés cap a aquesta anatomia d'una caída?
Claro, porque al final lo que hacen es un poco recompensar el cine tradicional, el cine que se estrena en pantalla grande, que va a grandes festivales, no este cine, que no es de segunda, porque La Sociedad de la Nieve se ha estrenado en pantallas, pero bueno, siempre que está metido Netflix de por medio, ya sabes que el sector tradicional pues lo ven un poco como el hombre del saco, ¿no? Como las compañías que le pueden quitar los dineros. O sea, que yo creo que por ahí también ha habido algo que ha hecho votar a favor de la francesa.
Que, per cert, tu ens ho explicaràs millor, diria que no hi ha d'haver aquest perill en els Òscar, en el cas de que passin, no? Ja el proper pas, diguéssim, de La Sociedad de la Nieve, perquè quedi ja d'entre les 5 nominades, si no m'equivoco, que crec que és al final de gener, no? Que ho sabrem, Elena?
Lo sabremos a finales de enero y la ceremonia es en marzo. Yo creo que a Bayona se lo quieren mucho. La película está muy bien, de verdad, genuinamente. Este año hay películas muy, muy buenas. Quizás en la que menos he entrado ha sido en la de Maestro, fíjate, ha sido la que menos me ha interesado.
Sí.
Pero vamos a tener una carrera hacia los Oscars, todavía tenemos los SAG Awards, tenemos los BAFTA. Todavía falta ver qué es lo que va a pasar, que van a estar ahí Barbie y Oppenheimer a tope, lo sabemos seguro, pero creo que por ahí vamos a tener Sociedad de la Nieve, Saltburn, vamos a tener unas cuantas películas que van a dar mucho que hablar.
I, Elena, perdona, Anatomia d'una caída, en principi diria, a veure si m'ho saps respondre això, que com a pel·lícula francesa, no sé si no va, em sembla que no va passar la shortlist, per tant, no serà candidata de moment, no?, amb la Sociedad de la Nieve.
Però, a lo mejor, està candidata en otras categorías.
Mm. Bueno,
esto puede pasar.
Això podria passar.
Esto podría pasar.
Elena Neira, com sempre, un plaer. De debò, moltíssimes gràcies. I diria que ens veiem dimecres, no, Elena?
Nos vemos el miércoles.
Vinga, que vagi molt bé. Una abraçada ben forta.
Un abrazo. Chao, chao.
Ahora se van a dejar morir. Después de todo lo que pasó.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
La gente piensa que puede empezar de cero cuando quiera. Pero la gente es gilipollas. No tiene un seguro.
Es que no nos va muy bien últimamente.
¿Dónde vas a sacar tanto dinero?
Yo, amigos, vendo infancias.
Dibujos animados.
A lo mejor no he venido en buen momento.
¿A quién llamamos?
No llamamos a nadie. Aquí por lo menos hay 2.000 euros.
Nos quedamos con su vida unos días y luego se la devolvemos, ya está.
Tenemos un varón blanco enorme. Lleva muerto unos 3 días, calculo.
¿Y si este lleva 3 días muerto? ¿Quién es el cabrón de los dibujos animados?
Va, que ja passen 18 minuts de les 4 i avui, en aquest cacau de les 4, volem parlar, de fet ja ho hem fet amb l'Elena Neira, d'aquests premis cinematogràfics que es van entregar ahir als Globus d'Or, però ara ho estàveu escoltant. Aquesta és una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana, es diu Honeymoon, és l'última pel·lícula del director Enrique Otero, que, com dèiem, s'estrena el 12 de gener. És una comèdia negra que es va estrenar al Festival de Màlaga, fora de competició, per cert, i que és la road movie d'un matrimoni en crisi que es veu obligat a afrontar situacions rocambolesques i a prendre també decisions precipitades, que a vegades això la vida és el que té. El repartiment, doncs, dos dels grans del cinema espanyol, la Nathalie Pouza i el seu marit a la ficció, que és en Javier Gutiérrez, que després de veure'l, doncs, al cinema amb La Isla Mínima o Modelo 77 o Campeones, i a televisió l'hem pogut veure Javier Gutiérrez a Los Serrano, a Aguilar Roja, torna a la gran pantalla ara amb una producció arriscada que gira al voltant d'una pregunta, si és possible tornar a començar de zero. Així doncs, fem una cosa, li preguntem ell mateix. Javier Gutiérrez, què tal? Bona tarda, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estáis?
Muchas gracias por atender la llamada al Fabricación Propia.
Vosotros, por favor, por favor.
Javier, por cierto, aquí en Radio Estel estamos al lado de la estación de Sants y estamos justo al lado de la Modelo, que fue el set de una de tus últimas películas, este Modelo 77. ¿Tienes buenos recuerdos de aquel rodaje en Barcelona?
No, por supuesto. Yo diré algo que mucha gente igual sabe, otra no, obviamente no tiene por qué saberlo, pero yo soy culé, yo soy un gran fan del Barça, de Maradona, porque yo soy de la iglesia maradoniana.
Sí.
Y a eso le sumo que tengo un gran cariño a Barcelona, a Cataluña, y rodar para mí en Barcelona siempre es un placer, y más en un lugar tan icónico como Modelo 77 o la cárcel Modelo en este caso, que fue volver a ponerme a las órdenes de un cineasta de campanillas como Alberto Rodríguez. Antes hablabais de Bayona. Yo ruego de verdad encarecidamente a todos los oyentes que no hayan visto la peli de Jota que vayan a verla al cine, porque es un prodigio de cinematográfico, además de saber utilizar los resortes emocionales para llegar al público, además de adentrarte en una historia terrorífica, ¿no? Así sí. Que te sientas casi dentro de ese avión que se estrelló, que participes de esa experiencia caníbal de esos pasajeros que pudieron sobrevivir. Y Alberto se suma a esa generación también de directores como Jota, con muchísimo talento en nuestro país, capaces de traspasar fronteras con todas las historias que cuentan.
Fíjate que tú decías ahora de traspasar fronteras, Javier, de Barcelona viajamos hasta un rincón, podríamos decir desconocido, a un escenario de esta película que algunos aseguran ese honeymoon que es inclasificable, vosotros mismos también lo habéis dicho, ¿no? En algunas entrevistas. Claro, esto, Javier, dime.
Sí. No, para mí es como una rara avis.
¿Verdad?
Salvando las distancias, tiene cierto parentesco, o podría ser prima lejana esta peli con una peli de los Coen, ¿no? Transita por muchos géneros, pero sobre todo...
Total.
La seña de identidad es un humor negro, no en vano está dirigido por un gallego y hecha en Galicia, aunque sí es cierto que geográficamente te descoloca un poco, porque está muy deslocalizada e incluso descontextualizada, ¿no? No sabes muy bien si estamos en los años 80 o 90, porque lo realmente importante es la historia de esta pareja, ¿no? Que está en crisis, que tiene una relación muy tóxica, que ha tocado fondo, y que deciden irse un fin de semana a salvar esa relación, pero justo en ese momento pues les llega una noticia devastadora, que es la muerte de su hijo, que está en Estados Unidos con sus abuelos, y que tienen que repatriar el cadáver. Ahí ellos no tienen un duro, entonces yo no sabía que era tan caro repatriar un cadáver, son 30.000, 25, 30.000 euros, y ahí inicia, nuestros protagonistas inician un viaje emocional, geográfico, que por momentos, pues sin solución de continuidad, al espectador lo lleva desde el drama a la comedia, al thriller, y en ese sentido, no tanto por cómo lo cuenta, sino también por lo que cuenta, para mí es una peli rara en nuestra cinematografía.
No, y una caja de sorpresas, ¿no, Javier? Que supongo que también el rodaje también debía ser con Natalie Pouza, con quien has hecho mucho teatro desde hace muchos años, ¿no? La mejor pareja y la mejor compañera, ¿no? Para circular por esta road trip.
Bueno, yo siempre digo que me perdonen mis compañeros actores, pero yo siempre digo que hay más talento en las mujeres que en los hombres. Cuando hablo de actrices y de actores españoles, hay muchísimo talento, pero yo cuando trabajo con actrices como Natalie, es para cuadrarse. Está soberbia en esta película, pero no solo ella, también María Vázquez, que está nominada a Goya por Matria, que le deseo lo mejor en los próximos premios Goya. Y Natalie no en vano ha ganado el premio, venimos del Festival Internacional de Ourense, de películas tan potentes como Un Amor, de Coixet, y la última de Kiarostami, y Natalie ganó el premio a la mejor interpretación femenina, y nosotros el premio del público como película, con lo cual habla a las claras del trabajo de Natalie. Natalie es una actriz que engrandece absolutamente todos los proyectos que toca, y en este no podía ser menos.
Fíjate que esta nueva película on podem veure Javier Gutiérrez i la Natalie Pouza, Honeymoon, recordem, s'estrena aquest 12 de gener a la gran pantalla. Tu, Javier, eres padre. Quizás vuestra situación, como bien explicabas ahora en esta ficción, sea la más dramática, ¿no? La que un padre o una madre se puedan encontrar en la vida. Este hecho dramático, no sé, Javier, os obliga como matrimonio a luchar juntos por una finalidad común. ¿Crees que nos hemos planteado, ¿no, Javier, desde el equipo, que el bienestar, la falta de problemas, juegan en contra del amor? No sé si me explico, ¿no? Que a veces cuando hay problemas es cuando realmente, ¿no?, formas este gran equipo, como el equipo que formas con Natalie en la ficción.
Claro, mira, lo primero, soy padre y creo que no hay mayor tragedia que un padre o una madre sobrevivir a sus hijos. El punto de partida de la peli era muy complicado, porque si realmente te dejas arrastrar por eso, habríamos hecho un melodrama, el género de la película habría sido bien distinto, ¿no? Por eso rápidamente la peli transita, como te decía antes, con toques de thriller, de humor negro, una road movie que hace que ellos también no acaben de encajar del todo, ni que puedan pararse a pensar por un momento en la tragedia que les está invadiendo, y que pasados unos días van a despertar de ese estado de shock, ¿no? Pero sí es cierto, yo creo que esta película, más allá de esta historia road movie, de thriller, de drama, de comedia negra, es una gran historia de amor, y sobre todo una historia de segundas oportunidades, y como bien dices, de hacer equipo, ¿no? Creo que en una sociedad en la que todo va tan a prisa, en la que rápidamente pasamos de pantalla, y me refiero al trabajo, a la vida, al amor, a las relaciones, dar una oportunidad a la persona que has amado durante tanto tiempo y ha sido importante en tu vida, e incluso has tenido hijos y has crecido en muchos aspectos de la vida junto a una persona a la que has amado, creo que vale la pena parar y pensar si esa persona se merece una segunda oportunidad o no, que es lo que pasa en esta peli, ¿no? Y que no voy a hablar del final, no sé si es un final feliz o no, pero es un final que por lo menos te hace pensar acerca de las relaciones de pareja.
Fíjate que tu personaje, Javier, toma decisiones, la verdad, controvertidas a lo largo de la película. También nos gustaría preguntarte tú hasta qué punto, ¿no?, te identificas o comprendes a tu personaje y qué es lo que te hizo, ¿no?, decir que sea este personaje. Recuerdo en alguna entrevista que habéis comentado con Natalie estas palabras de Gina Rowlands, ¿no?, que decía que el guión te lee. ¿Te ha leído os leyó este guión, Javier?
Bueno, Natalia y yo tenemos una edad como que para saber que ya arrastramos varios, no sé si cadáveres es la exacta, pero sí varias relaciones que no han funcionado.
Yeah.
No, a mí no me gusta llamarle fracasos, pero sí relaciones, porque de todo se aprende. Pero sí relaciones que al final, pues por desgracia, por un motivo u otro, no han llegado a buen puerto, ¿no? Y yo creo que de todo se aprende. Yo tengo seguramente muchas cosas de Carlos, de mi personaje. Es un personaje perdidamente enamorado de su mujer y que va a hacer todo lo posible, a pesar de las humillaciones, del ninguneo, del maltrato muchas veces, y de esa relación tóxica, como te decía al principio, de hacer todo lo posible por conquistarla de nuevo y que no se separe de ella. Yo no he aguantado tanto como el personaje de Carlos, pero sí te aseguro que en muchas relaciones me lo he pensado muy mucho antes de dar un paso atrás y bueno, como te decía antes, yo creo que vale la pena luchar y darle una segunda oportunidad a la persona que has amado.
Fíjate, Javier, porque una película que huye de lo que estamos acostumbrados a ver en los cines, ¿no? Tú decías, es una rara avis, ¿no? Es una caja de sorpresas. En este sentido, podríamos decir que la valentía, ¿no?, el director de Enrique Otero, es igual este punto lo que te pedía, ¿no?, que te convenció a aceptar el papel.
Bueno, es que como decías tú, los guiones te leen, y cuando hay un guión tan sumamente extraño, casi casi hipnótico por momentos, donde hay personajes con mucha fuerza y donde hay diálogos que como actor te apetece mucho defender, pues es mucho más sencillo decir que sí, ¿no? Cuando yo hablo de Honeymoon, hablo de una película no a espaldas de la industria, pero es una película más que pequeña, yo diría que modesta, ¿no? Es una película hecha sin apenas ayudas, con una pequeña ayuda de la televisión gallega, y es un claro ejemplo de cómo se hace cine independiente. Cuando hablamos del cine independiente de Estados Unidos, decimos, ¿cómo será ese cine, no? Pues nosotros lo hemos vivido y lo hemos sufrido también en esta experiencia, en este proyecto de Honeymoon, en el que se ha rodado en poco más de 4 semanas. Y te aseguro que con muchísimo ensayo por parte de los actores y el director, íbamos muy preparados, pero muchos momentos a toma única, porque no había tiempo real de equivocarse, ¿no? Y al final eso ha redundado en un acierto para la peli, porque muchas veces te juegas a una sola carta y cuando sale bien, pues bueno, pues es una maravilla, ¿no? Y yo realmente estoy muy contento del resultado, como todos los que participamos en esta peli. Creo que bueno, que es una pequeña joyita que es esto, ¿no? Acercarse a ella para disfrutarla.
Exacto, es lo que tú decías, ¿no?, Javier, por aquí queríamos ir, ¿no? Esta pequeña, es una pequeña gran joyita, ¿no?, que de alguna manera esta valentía del director Enrique Otero al tirar pues adelante, ¿no?, un proyecto como Honeymoon. No sé si tú tienes esta sensación, ¿no?, que a veces el cine español se repite en muchos patrones, ¿no?, y escasea un poco esta valentía. No sé cómo lo ves.
Sí, a mí me parece que a veces falta algo de riesgo, ¿no? Y sí es cierto que se apuesta por películas muy personales que pueden gozar de muchísimo prestigio e incluso llegan a tener ascendencia fuera de nuestras fronteras, pero aquí no alcanzan a llegar a un público, ya no te diría masivo, sino que tengan más visibilidad que la de los medios especializados. Y sí, se oye hablar de ellas, pero realmente el público no entra en las salas. O luego auténticos títulos que son revienta taquillas, ¿no? Y entre medias pues hay un limbo ahí que hay que cubrir. Y sí, me parece que en ese sentido falta mayor riesgo y mayor personalidad por parte de la gente que se dedica a... Hablo de todos, ¿eh? Quiero decir, es una responsabilidad absolutamente de todos, de creadores, de productores, de plataformas, de cadenas de televisión. Y en ese sentido, de apostar más por por productos, no me gusta decir productos, pero sí por proyectos que se salgan un poco de lo común y que no vayamos siempre al caballo ganador, donde muchas veces estamos intentando asaltar la taquilla o los premios, ¿no?, directamente.
Fíjate que también estaba pensando mucho que se habla mucho de este furor, ¿no?, que está teniendo. No sé cómo lo vivís también más en Madrid, pero aquí en Cataluña la verdad es que el teatro, cada vez se va más al teatro y no sé, da esta sensación, Javier, que el cine, ¿no?, no sé cómo lo ves tú, ¿eh?, va perdiendo un poco de fuelle en este sentido. ¿Crees que se tiene que reivindicar más, ¿no?, esta liturgia de ir a ver las películas a las salas de cine, ¿no?, este año que empieza? ¿Toca más que nunca reivindicar las salas de cine, Javier?
A mí, ahí me has tocado la fibra. Mira, yo soy un actor educado en el teatro, sigo haciendo teatro a pesar de hacer mucha tele, mucho cine, pero hay algo fascinante que es cuando llegas a cualquier ciudad y ves el teatro a rebosar, a reventar. Yo creo que después de la pandemia la sociedad, en este caso el público, los espectadores, están ávidos de experiencias en directo. Y de alguna forma me entristece también que hayamos huido de las salas de cine, ¿no? Creo que es una burbuja que en algún momento tiene que explotar y que volveremos de una forma u otra a esa liturgia de la que hablas, que es encerrarse en una sala de cine con desconocidos. Mira, yo una vez, lo cuento mucho, una vez que la primera vez que fui al cine después de la pandemia fue a ver El Padre, la película de que interpretaba Anthony Hopkins, ¿sí?, que llevaban el Oscar por ella, y recuerdo esa sensación de encenderse las luces y compartir en una sala con, no sé, seríamos 80, 100, 150 espectadores, emocionados todos, con lágrimas en los ojos. Y eso es algo impagable, que uno no puede vivir en el salón de su casa, por mucha proyección, por mucha pantalla, por mucho bafle que tengas, última generación. Yo creo que la experiencia de... Igual es una idea muy romántica, muy idealizada, pero así lo siento y así lo vivo. Esa experiencia de volver a las salas y reír y emocionarse en una sala oscuras con desconocidos al lado, una vez que se encienden las luces, mirarse en silencio y haber disfrutado una experiencia única, yo creo que es algo impagable y ojalá que podamos volver a ir.
Esa complicidad compartida, Javier, con desconocidos.
Sí, a mí me parece fascinante. Y por otro lado, lo que te decía antes, ¿no?, ese público que el teatro es un arte vivo y creo que por eso, bueno, siempre hablamos de la crisis del teatro, ¿no?, pero es como un mal endémico que nunca acaba de extinguirse. Yo creo que el teatro va a seguir sobreviviendo, y prueba de ello es este momento que el cine parece que se va apagando y el teatro cobra más fuerza que nunca.
Javier, has empezado el año con una gran alegría, estrenando esta película, Honeymoon, que recordarem, doncs, es pot veure ja aquest cap de setmana a la gran pantalla. ¿Qué otras alegrías te esperan para este 2024? No sé si tienes algún proyecto entre manos.
Bueno, sí, tengo varios. De hecho, estoy de gira con El Traje, un espectáculo que dirige y escribe Juan Cabestany acerca de la corrupción política y del alma. Una comedia muy negra que nos llevará a Cataluña. Estamos de gira por toda España, pero en Cataluña hay una parada en San Cugat. O sea que
oye, pues vente a vernos, Javier. Será un placer tenerte, bueno, aquí en el estudio.
Por supuesto, por supuesto. Pues ahora mismo no sabría decirte qué día exactamente, pero sé que creo que en el mes de febrero estaremos por ahí. Así que dará mucha ilusión visitaros en el estudio. Y luego tengo varios estrenos pendientes. Pájaros, de Pau Durá, una otra road movie acerca de dos perdedores, en este caso Luis Zahera y yo, recorriendo buena parte de Europa, buscando un pájaro, pero ese pájaro puede ser una mujer, puede ser, sí, no sé, una vida soñada, sí, puede ser muchas cosas, hablando metafóricamente. Tengo un estreno pendiente en Netflix, que es una producción de Bambú sobre el caso Asunta, aquella niña,
sí,
asesinada por sus padres hace 10 años que conmocionó a toda la sociedad española. Una serie, un true crime que yo creo que va a dar mucho que hablar. Y bueno, pendiente también de cosas que están todavía por
cerrar.
Proyectarse, por cerrarse, pero eso en principio y está muy bien.
Bueno, se han portado bien los reyes, ¿eh? Deduzco, Javier.
Se han portado bien.
Javier Gutiérrez, actor, un dels protagonistes d'aquest Honeymoon, que podreu veure aquest cap de setmana allà als cinemes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Es que te esperamos aquí al estudio, ¿eh?
A vosotros.
Cuando vengas por Barcelona.
Un beso.
Venga, un abrazo.
Chao.
Vinga, va, que ja hem passat el punt de dos quarts de cinc de la tarda, sis minuts que passen concretament de dos quarts de cinc. Marxem a publicitat aquí al Fabricació Pròpia. Déu-n'hi-do, quina primera mitja hora d'aquestes, de a partir de les quatre que hem tingut, perquè ha estat... diguéssim, plena de cinema, aquest cinema que com deia el Javier Gutiérrez, s'ha de tornar a omplir aquestes sales de cinema. Però ara el que fem és mirar cap a l'exterior. Després de la pausa publicitària, parlarem amb el nostre analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de relacions internacionals de Blanquerna, ja sabeu de qui estic parlant, del professor Manonelles, que ja està a punt d'entrar a l'estudi perquè ens expliqui els 10 temes que marcaran l'agenda internacional aquest 2024.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De dos quarts de tres a sis de la tarda, Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
Manuel, ben tornat.
Encantat de ser aquí un any més.
Bon any. Mira, bon any. Encara no ens havíem vist.
Sí, sí.
Com han anat aquestes festes?
Molt bé, molt bé.
Reis bé?
Amb petits a casa sempre va bé.
Home, tu diràs. Quin goig, eh?
Doncs sí, sí.
La veritat és que sí. És que sí, això... Sí. És aquesta màgia que...
Els reis són mags. Són màgics.
Els reis són màgics. I jo sí que... Jo, mira, jo el divendres... Uh-huh. Jo és que a mi aquestes coses m'emocionen. I veure la...
A part de la pluja que ens va fer, perquè nosaltres a Sabadell vam quedar xops.
Vallès fins baix... va ploure i a Catalunya Central, fortament.
Uh-huh. I allà tots aguantant estoicament.
Vau aguantar.
Fins que al final van passar tots ràpids i corrents només els reixos. Però bueno,
que... Però
després vam fer la feina, que era deixar els regals, que
exacte,
és important.
Que això ho vam fer bé.
Això ho va fer bé.
Plogui o no plogui.
Alguns molls o uns secs, que són, dius... Ep,
ep. Això és ja depenent,
la màgia, és la màgia.
La màgia, clar. Bé, tu que estàs en altes instàncies, fins a quin dia quedem bé desitjant un bon any? Que tu això segur que
depèn,
ho saps.
Depèn, perquè és cert que, per exemple, a nivell internacional, o per exemple, a l'entorn de Nova York, de Nacions Unides, a les vacances s'assemblen bastant a les vacances escolars d'aquí. Per tant, hi ha molta gent que fa bastantes vacances per Nadal, Cap d'Any Reis, ell no es pot dir que són de Nadal, són Seasons Greetings,
sí.
I ben bé coincideix, per tant, jo crec que tota aquesta setmana, tranquil·lament, ho podem anar dient sense cap tipus de problema. Una altra cosa és que, esclar, que els que han estat treballant el dia 1, 2, 3, 4 i 5, que els hi vinguis a no sé quina data a dir-li bon any, diuen, es nota que tu tens
Happy
bona vida,
year.
No? Però, escolta, per desitjar bones coses sempre s'és a temps.
Sempre és benvingut.
Exacte.
No?
Perquè més serà un any complicat.
Sí, mira, és el que anava a dir ara, Manuel, mm-hmm. perquè avui parlarem del món d'aquest 2024 amb aquest informe del CIDOB que ens presentes avui. 10 temes que marcaran l'agenda internacional, que d'entrada no pinta gens bé.
No pinta gaire bé.
Fronts oberts a Gaza, Ucraïna... Quin any ens espera? Perquè aquí, o millor dit, Manuel, quines diries que seran les cares que més notícies protagonitzaran aquest 2024?
Jo crec que, per desgràcia, seran les que ens van estar acompanyant l'any passat. Jo estava fent un repàs i per una banda, tens la percepció que tot el tema de gènere avança molt, però hi ha coses que no quadren, no? Perquè jo estava pensant quins seran les cares, i em surt Putin, Xi Jinping, Zelensky, Netanyahu, Biden, Trump, tots homes, excepte la presidenta de la Comissió Europea,
que veurem,
si es repeteix, sí. Perquè hi ha eleccions europees, doncs un món masculí i la part negativa de la masculinitat, diguem-ne, no? Per tant, bé, jo crec que el més rellevant és quines cares d'aquestes continuaran durant aquest any, no?
Mira, ja tinc una pregunta. Eleccions nord-americanes.
La mare dels ous.
La mare dels ous. Kamala Harris. Què se n'ha fet de Kamala Harris?
M'agradaria saber-ho, perquè, és clar, quan se la va posar allà, tothom era allò, el Mirlo Blanco, l'esperança, i sembla ser que hi ha hagut una sensació generalitzada de decepció de les seves funcions i de la seva activitat, i, per tant, ja se la descompta, i ara tothom el que està parlant, qui serà el tiquet de Biden, perquè en el cas que Biden torni a guanyar, llavors ja la successió, en aquest cas, podria ser que es donés durant el mandat, no? No que s'haguessin d'esperar 4 anys, sinó que durant el mandat, doncs, Biden, doncs, al cap de 2 anys renuncies, no? El tema és si Biden pot guanyar les eleccions, perquè no està gens clar. I en aquest punt és on jo no entenc l'actitud del Partit Republicà, aquesta incapacitat de trobar un altre lideratge davant un perill real que es diu Trump, no? O els que poguessin ser la contra de Trump, però no res ens diu que si no és Trump, l'alternativa que sorgeixi no sigui un Trump, diguem-ne, amb mascareta, no? Per tant, és cert que quan les coses van passant les vas entenent, perquè durant la pandèmia va sorgir un personatge, el governador de l'estat de Nova York, no de la ciutat, de l'estat on hi ha la ciutat de Nova York, doncs que sorgia amb molta força, no?
Sí.
Però després va tenir, al cap d'uns mesos, li van sortir uns escàndols. I llavors tothom va entendre que per això no se l'havia promogut més, no? Amb aquesta opció. Per tant, bé, jo crec que estem davant d'un escenari bastant complex, el famós primer dimarts de novembre, que és quan hi ha les eleccions, que aquest any cau el 5 de novembre, on veurem unes eleccions que no aniran bé. Perquè, fins i tot, soc molt clar amb això, és a dir, tal com està el món, posar-se neutral no serveix de res. És a dir, o guanyen els demòcrates o tindrem un problema encara molt més gras del que tenim en aquests moments, no? Però fins i tot si guanyessin els demòcrates, si hi ha unes eleccions on Trump no es pot acabar presentant, no es pot presentar a alguns llocs, és a dir, tornem a estar amb aquell barreig posterior de les eleccions anteriors, on hi haurà, diguem-ne, molta gent que dirà que s'han manipulat, hi haurà altra gent, diguem-ne, que hi haurà unes apostes, sortien unes enquestes que el percentatge és baix, però, és clar, quan l'extrapoles a la població és alt, no? Deien que cap a un 6% dels americans dels Estats Units consideraven que era legítim l'ús de la violència per assegurar que Trump guanyés les eleccions. Estem parlant de 14 milions de persones. I cap a un 8,5-9% de la població, al contrari. I en aquest cas estem parlant de 24 milions de persones, no? I jo entenc, o potser per posicionament, diguem-ne, o per entendre com funciona el món, entenc que a ningú li interessi que torni a haver-hi un personatge com Trump, que és una persona que no respectava les normes i que era capaç de manipular el que fos i que era capaç d'instigar una sala a la Casa Blanca, al Capitoli, per tal de fer fracassar una nominació. Però clar, la idea de que l'ús de la força pot ser legítim en aquest sentit, doncs, posa en base o posa en dubte totes les bases d'un sistema. I més en el context actual, és a dir, si el món estigués tranquil i anés fent i estigués, bueno, anar tirant, doncs qui hi ha a la Casa Blanca seria determinant com sempre, però no tan determinant com ho serà, doncs, aquest any, no? Perquè el front d'Ucraïna vindrà molt vinculat a la posició que prengui la Casa Blanca al respecte, el mateix que pugui continuar passant, com es diu, a Gaza i a Israel, o també tinguem en compte que la primera elecció que ens ve potent és la de Taiwan, el 13 de gener, no? Que és d'aquí 4 dies, no? Allò segurament renovarà l'actual partit, que és un partit marcadament independentista, amb tot el que implica això de tensió amb la Xina, etcètera, etcètera, etcètera. Jo recordo que fa molts anys un amic em deia que el pes de la Casa Blanca és tan important al món que deia que, com a mínim, la resta del món hauria de poder també tenir
una... Dir alguna cosa, no?
Diu, com a mínim, entre el 20 i el 30% dels vots els haurien de posar la resta del món. Perquè després, qui acabem anant a la Casa Blanca, ens influeix tant a les vides dels altres que hauríem de tenir dret, no? Llavors, ell feia, ho deia en broma, no? Diu, perquè així sempre ens asseguraríem que, com a mínim, fos el demòcrata, no? Pitjor. Més mal que també han hagut presidents republicans que han sigut bons presidents, no? Però el Partit Republicà està en una deriva, doncs, difícil d'entendre en aquests moments, no? Per tant, certament venen uns... I, bueno, clar, la carrera electoral és fins al novembre.
És llarga, eh?
I llavors ara és aquella època que diuen que el president dels Estats Units és el... Com ho diuen? Bueno, a la traducció és un ànec amb una cama, diguem-ne, que és una persona que camina però que fa el que pot però que ja no li fan cas esperant que... Hi ha la possibilitat de reelecció de Biden, jo espero que es doni, no entenc com es pot presentar un candidat com Biden. Jo recordo alguns estudiants, diguem-ne, americans que tenim per Blanquerna i tal, que cada vegada que parles de Biden fan broma, no? Però diu, però no, perquè Biden ha anat... Me'n recordo encara quan va anar aquí, sí. Quan va anar aquí a l'inici de la guerra d'Ucraïna i tal, diu, ah, hi ha arribat, però...
Ha arribat bé.
Però ha arribat per l'edat, no per un tema de seguretat, no? Per tant... Doncs bé,
bueno, sens dubte.
També hi ha un fet, és a dir, que als Estats Units es vota bastant de veritat. I, per tant, pots elegir, no? Perquè dins de les eleccions que hi ha aquí a la llista de l'any que ve, les eleccions a Rússia, algú té un dubte de qui guanyarà les eleccions a Rússia? Ens podem debatre sobre el percentatge, diguem-ne, però sobre el resultat final és més clar i més evident que no hi haurà...
Escolta, perquè tu ho deies, hi haurà eleccions cridats, aquests països cridats a les urnes aquest 2024, parlant d'Estats Units, però també Rússia, també Ucraïna i la Índia.
Efectivament. A veure, Rússia, ja ho dic...
Ja ho tens clar, no?
Ho tenim tots clar. Jo, a més, he estat observador electoral a Rússia i quan jo hi vaig anar, que ja fa molts anys, encara hi havia un cert marge de maniobra i ara és més que clar que no n'hi ha. Estats Units té el problema doncs, que condiciona de manera claríssima doncs, l'agenda ucraïna, l'agenda del que pugui estar passant a finals d'any, que esperem que sigui una situació completament diferent a l'actual, a Israel-Palestina, que també pugui condicionar aquesta dinàmica Xina-Taiwan, que és la gran altra incògnita a nivell geopolític global, però també hi ha les eleccions a la Unió Europea, que dius, oh, el Parlament Europeu és allò com decoratiu, bueno, el Parlament Europeu acaba elegint la Comissió Europea i sobretot el que ens determinarà és a quin pes, és a dir, l'extrema dreta, quins posicionaments va agafant dins de la Unió Europea i quins països doncs, es van definint, com alguns que ens ja ha passat, com ja tenim a Hongria de fa temps, recentment Txèquia, en posicionaments, per exemple, doncs, contraris del suport a Ucraïna, més prorussos, etc. No? Per tant, tot això anirà també determinant una realitat molt diferent. I totes les dades que ens donen ens indiquen doncs, que creixerà l'extrema dreta, que creixerà una Unió Europea més desunida en aquest sentit, una Unió Europea doncs, que bé, tindrà reptes encara més elevats, no només en el front intern, sinó també amb el front extern, no? I sobretot quan estem parlant d'Ucraïna, que és una cosa que ens queda tan de prop.
I, escolta, el CIDOB, en aquest sentit, apunta, Manuel, explica'ns això, que el vot de les dones i els joves serà clau.
Sí.
Per què?
Però bueno, aquí ja jo tinc un punt de vista al respecte. A veure, el vot de la dona sempre és clau. Bàsicament perquè la dona és el 50% de la població mundial. Per tant, és que obviar aquest fet, diguem-ne, i jo no crec que pel fet de ser dona es voti una cosa, es voti una altra. Jo crec que com pel fet de ser home no es vota una cosa, es vota una altra. Sí que és cert, que jo entenc que ells apunten a certes franges específiques, com el cas del vot juvenil d'origen llatí a Estats Units. Que això és un percentatge de vot important. Però, esclar, Estats Units també té aquest sistema que tu t'has de registrar per votar. Llavors, per molt que molts joves d'origen llatí hagin entrat i tinguin el dret a votar, l'important és veure si es registren o no es registren, no? I tradicionalment és un tipus de vot que ha votat progressista, per tant, hauria de votar demòcrata, però també és cert que cada vegada tot és més disfuncional i el que veiem és com, no sé en el cas dels Estats Units, tot i que són paràmetres similars als nostres, els sectors més joves, però que són prou grans com per poder votar, no s'informen, si és que s'informen, a través dels mitjans tradicionals, s'informen a través de les xarxes socials, s'informen a través de YouTube. I tots sabem, i en el cas de l'estat espanyol és un cas claríssim, on precisament on fa més forat l'extrema dreta és o els partits més extremistes o més populistes d'una franja o d'una altra, és precisament en el context de les xarxes socials. No? Per tant, el que tradicionalment estaria clar, és a dir, mira, de cop i volta entre uns quants milions de votants joves de primera o segona o tercera generació llatina a Estats Units, això comporta un increment substancial de vots al Partit Demòcrata. Jo ara I would not take it by granted, no? Que dirien els americans. No ho assumiria com un fet determinant. Espero que ho sigui, en aquest cas, però no està tan clar.
Un fet determinant, estem marcant, diguéssim, bé, ho ha marcat el CIDOP, que és el Centre d'Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona, conegut com a CIDOP, que és aquest think tank que tenim a Barcelona. L'estem comentant amb el professor Manu Nelles, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, i, clar, en aquests 10 punts hi ha un punt que sigui, jo crec que, i ens agradaria saber la teva opinió, Manuel, que determinarà aquest 2024, com és la intel·ligència artificial. I em sembla que tu n'ets gaire optimista en aquest sentit.
És a dir, el monstre hi ha arribat.
Monstre.
És un monstre. És un monstre. Vull dir, tot s'ha de dir pels... Clar, també podríem... El monstre ha arribat. Sí, també quan va arribar a Twitter, tot era fantàstic, era magnífic, i la llibertat d'expressió, i mira com està el món gràcies a Twitter. Com anem al món de la política internacional i al món de... I sense Twitter s'han fet coses molt maques a través de Twitter, i a través de Twitter és per on ha entrat el populisme d'una manera que ha afectat a tot arreu. No? Uh-huh. Llavors, la intel·ligència artificial és el de sempre, no ens posem en plan ludites en contra dels avenços, però el problema és... sempre hi ha sigut, és l'escala en la que està, no? Llavors, jo crec que el 2024 és el moment determinant per saber si la comunitat internacional, des de les altes institucions fins a la ciutadania, som capaços de crear els mecanismes per controlar amb un cert ordre i amb uns certs principis democràtics un nou instrument tecnològic que se'ns escapa de les mans. Per la velocitat que va i perquè els propis creadors de l'instrument reconeixen que se'ns està escapant de les mans. Jo avui mateix no té res a veure, però sentia una entrevista i parlaven una persona responsable de trànsit i ja parlava de no d'unes càmeres d'intel·ligència artificial que detectaran... Sí, he pensat que... No, si és per la seguretat del trànsit, molt bé, però que ara ens estaran gravant amb càmeres d'intel·ligència artificial per un objectiu que és lloable, que és la seguretat del trànsit, però i la intimitat, i en quin marc això es fa, i per tant, de la mateixa manera, no? L'altre dia sortia la notícia de que gràcies a la intel·ligència artificial s'està avançant molt amb el tema d'antibiòtics, que era un tema que estava estancat de fa dècades i que preocupa molt, no? Perquè la major resistència als antibiòtics, la no capacitat de generar nous antibiòtics perquè la recerca és molt cara i el benefici és molt baix, i gràcies a la intel·ligència artificial, per tant, la intel·ligència artificial és evident que tindrà molts beneficis, però també és cert que té una gran capacitat disruptiva, més en un any electoral, més en una capacitat de creació de notícies falses, etc, 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 etc. I si els mateixos pares de la criatura demostren que el monstre se'ls escapa de les mans, o la criatureta se'ls escapa de les mans, però la comunitat internacional és incapaç realment de crear les eines per gestionar-ho, tenim un problema. Llavors és cert que la Unió Europea, finalment, el Parlament Europeu ha aprovat una primera normativa, però que s'aplica d'aquí 2 anys i que també s'aplica, doncs, amb una certa... sí que hi va haver una reunió a Bletchley Park, on es van reunir, sí, però el monstre...
Però, exacte.
El monstre està desbocat. Llavors, si som capaços de posar-li uns paràmetres, doncs potser passarà de monstre a gran element creatiu, no? Però en aquests moments doncs, estem en una situació doncs, que per mi és preocupant, que entenc que alguns, per responsabilitat o ni que sigui per optimisme natural, ho vulguin presentar de manera exclusivament positiva, jo crec que encara estem en un estadi on entre tots hem de ser conscients que fa falta molta feina, molta voluntat política i molta pressió social, institucional, doncs, perquè realment creem uns marcs on la intel·ligència artificial doncs, actuï...
Pugui actuar.
No, és que ja està actuant. Vull dir, és que ningú s'està esperant. I ho veiem en el món de l'educació, però ho veiem en altres àmbits, diguem-ne.
Està a tot arreu.
A tot arreu, no?
Et dono la raó 100%, està a tot arreu.
Val, i ella mateixa et dirà, li preguntes i et diu, sí, ens hem d'autoregular, però mentrestant, de moment, ningú ens autoregula, no? Per tant, jo crec que el 24 és determinant, però no perquè sigui el 24, sinó perquè la velocitat de la criatura creix tant que si no es fa el 24, el 25 potser ja som tard.
Volies destacar també un altre punt, com són els compromisos internacionals.
És que aquí va lligat. És a dir, en un moment on els problemes cada vegada són de naturalesa més global, però en un moment on tenim més instabilitat que mai, perquè tenim conflictes actius, és l'any amb conflictes actius, el nombre i la mida dels conflictes actius més alt des de la Segona Guerra Mundial, on no està clara la governança, perquè ara entren nous països al BRICS, però estem en una situació de geometria variable, on ara avui sóc aliat per un tema amb aquest país, demà sóc aliat per un altre, amb una complexitat de governança immensa, allò que és el que hauria d'estar ajudant a fer funcionar la societat a nivell global, que són els compromisos internacionals, que és Nacions Unides, etc., està més desballestat que mai. I no és culpa del secretari general de Nacions Unides.
I de qui és culpa?
És culpa dels estats membres, que estan en un context d'enfrontament complex per aquesta nova hegemonia que s'està definint, però que ningú és capaç de clarificar, doncs, que fa doncs, que la situació doncs, sigui preocupant en el sentit de que tots van veure com va anar la cimera de la COP, tots veiem com va els desafiaments creixents del canvi climàtic. Precisament a Catalunya estem patint una sequera que no estan patint a altres llocs, perquè a altres llocs està plovent.
És que et anava a dir, però no cal anar gaire molt lluny, perquè surts de Catalunya i hi ha alguns llocs que tampoc no estan patint aquesta sequera.
No estan patint la sequera, però jo rebo però cada dia a les newsletters de Reuters i d'altres de tema ambiental i cada setmana tens situacions meteorològiques extremes amb desenes de morts a totes les parts del món, quelcom que fa 20 anys no passava, no? Per tant, en un cas es defineix per una sequera, en un altre cas es defineix doncs, per situacions climàtiques extremes, en d'altres casos doncs, es defineix doncs, perquè hi ha països que simplement han de firmar acords per on enviaran els seus ciutadans quan es quedin sense país, com el cas de Tuvalu, que després tu ho analitzes i tu veus que al darrere hi ha tota una qüestió més aviat de seguretat i d'Austràlia i del posicionament de la Xina, etc. I en un context com aquest, el fet de que els instruments que ens havíem creat com a societat internacional o com a comunitat internacional, cada vegada tenen menys pes o són menys respectats o tenen menys valor, no? Llavors la pregunta és, com governarem la intel·ligència artificial si som incapaços de tirar endavant o de crear mecanismes de governança global efectius?
Fixa't que ens queden 2 minuts, Manuel, i volia acabar amb una bona notícia.
Vinga.
N'hi ha o no?
Sí, suposo que sí.
Però és que també volia fer una...
Alguna trobarem.
Sí. També volia... Mira, tu creus que en un minut pots fer una valoració de Milei?
Mare de Déu, santíssima. No ho sé, jo no, cada vegada entenc menys coses, perquè cada vegada em vaig assabentant més de gent que conec que l'ha votat, i per tant jo ja no entenc res. Llavors entenc que per una banda hi ha d'haver un nivell de frustració tan elevat a la societat argentina doncs, que s'hagi acabat donant aquest context, per l'altre crec que jo fos argentí i abans de votar el Milei m'hagués abstingut, sincerament. Vull dir que no, perquè és que
ja
s'ha de tenir...
Tot.
Jo. És a dir, bueno, dic abans de votar Milei, és que tampoc conec ben bé els altres candidats, no? Veurem quina és la realitat, veurem també quina és la capacitat disruptiva real d'aquest senyor, perquè ja li estan començant a tallar les ales per totes bandes, veurem què és el que li recomana el seu gos mort a través del Medium, que és el que l'assessora.
És veritat.
Per tant...
Veurem. Déu meu. Alguna positiva o no? Vols destacar alguna positiva?
Home, sí. El 2024, com qualsevol any, diguem, els humans tenim la capacitat creativa
de poder-ho capgirar tot.
Efectivament, i cada
Esperem
un de nosaltres.
Sigui,
I per tant, per això venim aquí, per això doncs, confiem doncs, que hi hagi capacitat de canvis. I a més et dic una cosa, el 23 ha anat tan malament a nivell global que veu, seria molt difícil que el 24...
Fer-ho pitjor.
Per tant, esperem que tots, diguem-ne, posem la nostra... El nostre gra de sorra.
A veure, si és veritat. Mira, anirem a... Gràcies, Manuel.
A vosaltres.
Com sempre, és un plaer tenir-te aquí en Fabricació. Anem cap a informatius. Ens posem al dia amb les principals notícies. Una de les notícies que acabem de saber és que ha mort Ventura Pons, dels 78 anys, el director de cinema, guionista i productor. Tot seguit ens ho explica tot plegat la Sandra Gómez i després tornem al Fabricació. Que vagi molt bé, Manuel. Gràcies.
A vosaltres.